Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'Estat i la maquinària política, funcionarial, mediàtica i judicial ja fa temps que li calia una coartada per justificar els delictes de rebel·lió que s'imputen al govern de la Generalitat que van cessar via 155. Però la realitat s'entossudia desmentir-los per la via de manifestacions pacífiques, de discursos que apel·len constantment a la no violència i de manifestacions més pròpies de costellada que no pas d'un moviment que buscava fer una certa revolució. Només fa fet falta una petita espurna, unes barreres d'autovista aixecades o algun contenidor cremat per un encaputxat sospitosament professional perquè tota la maquinària que esmentava es posés a treballar per atribuir als CDRs la violència que el jutge Llarena necessita per donar suport a la seva causa. Doncs ja ho tenim. Des de fa dies, piulades, declaracions, imatges, notícies malintencionades i un llarg etcètera posen els CDR en el punt de mira. La política catalana, sense anar més lluny, per veu de Salvador Illa, del PSC.
Nos gustaría no tener que decir esto, efectivamente, hay que ir con mucho cuidado con este tipo de acciones y si no se pone corto a las mismas pueden llevar a un enfrentamiento civil en Cataluña que nosotros evidentemente no deseamos y que haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo.
L'empresariat afí en veu de Josep Bou, de l'Associació d'Empresaris de Catalunya.
Pues se está atizando, y alguien de la mesa ya lo ha dicho, a estos comités de la defensa de la República, créeme que se les está atizando, se les está apoyando o no condenando, en este caso, señor Torrens, también esperamos que condene, que diga alguna cosa a favor de estabilizar Cataluña, de que tengamos una seguridad jurídica para que el turismo no quede tocado. El señor Torrens no dice nada.
Y el inefable Javier Maroto, del Partido Popular.
Bueno, simplemente es un tuit que he escrito a primera hora de la mañana y esa imagen no es mía, sino que está publicada en un periódico de tirada nacional, creo que hace uno o dos días. He buscado una imagen que tuviese, que mezclase o que tratase de forma conjunta el debate de Cataluña y el debate del Islam radical, que son temas que preocupan hoy, en mi opinión, mucho más que el tema de Gürtel, aunque insisto, no lo quiero dejar claro, también hay que hablar de esto segundo, sí. Y ha salido esa imagen, la he tomado de las redes porque, insisto, no es una imagen mía, sino que está publicada.
I publicacions com la de El Confidencial o La Razón, que parlen de la violència a Catalunya i la il·lustren amb fotografies dels atacs feixistes durant el 9 d'octubre a València, per exemple. Doncs bé, finalment ja ha corregut la sang com a conseqüència de les accions dels CDRs, concretament del CDR Gavarres Mar. Els fets van passar al Passeig del Mar a Palamós. Mentre alguns CDRs es dedicaven a aixecar barreres o tallar carreteres d'autopista, aquí a l'Empordà vam tirar pel dret i vam anar a buscar sang. Sap greu, perquè vam conèixer l'acció. Quan vam conèixer l'acció, patíem pel que podia passar i, finalment, les conseqüències de l'acció del CDR van ser molt més grans del que en un principi calia esperar. Durant tot el diumenge, el CDR Gavarres Mar va subvertir l'ordre establert fent córrer sang a Palamós. Concretament, la del bus del Banc de Sang i Teixits, que es va aturar durant tot el dia i que, com a conseqüència de les accions del CDR, va aconseguir fins a 106 donacions de sang. Valdria la pena que tots aquests apocalíptics en prenguin nota, per bé que la sang corcada no és vàlida i, per tant, no hi tenen massa a fer. Però sí que tenen raó en una cosa, almenys en el meu cas, la simple imatge d'una agulla a punt de punxar-me amb violenta i molt, a més a més. Ara, no sé jo si aquesta violència podria sustentar un delicte de rebel·lió com el que busquen atribuir al govern cessat d'aquest país. Ho anirem veient. Les 8 del matí i 4 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que, com sempre, com és habitual, repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ens despertem amb algun núvol baix a primera hora del matí, prop de la costa, que a poc a poc anirà marxant per deixar-nos un dia força assolellat. Bufarà vent de sud-sud-oest, que ho farà amb certa intensitat, deixant-nos la mar alterada. Temperatures entre els 10 i els 21 graus. I els propers dies, dijous, serà un dia força similar al d'avui i seria a finals de setmana, que ha d'arribar una pertorbació que hem d'anar seguint ben de prop. No guardeu els abrics i els paraigües, que encara ens faran falta.
Vaja, el just i el necessari per fotre'ns el cap de setmana a l'aire. Ho anirem explicant. Les 8 i 5 minuts, Sílvia Padret, bon dia.
Bon dia.
Toni Selles, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Anem als titulars de la jornada.
Condemnen a 2 anys i 1 dia de presó la jove arrestada fa mig any a Palamós per presumpta col·laboració amb el jihadisme. També la fan fora d'Espanya segons l'acord de conformitat amb la Fiscalia.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí licita les obres del pavelló de Torroella. Aquestes instal·lacions municipals s'acabaran en 9 mesos, com ha previst el consistori al projecte.
Cremen 8 contenidors en una nit a Sant Feliu de Guíxols. Els Mossos investiguen un home de 30 anys i veí del municipi per si té relació amb els fets.
L'escorxador de Palafrugell tanca a partir del 15 d'abril si han de fer obres urgents per complir amb la normativa. L'activitat es trasllada temporalment a l'escorxador de Santa Cristina.
Canalitzen part d'una riera per evitar inundacions en una urbanització de Santa Cristina. És el tram final de la riera Pedralta que passa pel mig de finques de la urbanització Golf Costa Brava.
El Baix Empordà registra un dels nombres més alts d'abandonament de gossos aquest 2017. Tot i això, les adopcions augmenten un 13% a la demarcació de Girona.
Els pressupostos de l'Estat destinen 2 milions d'euros a la remodelació i millora del parador d'Aigua Blava. També preveuen 700.000 euros per frenar la regressió del litoral i per passejos de la Costa Brava.
I avui entrevistarem la Zeta Figa, que és portaveu de la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, que s'ha manifestat aquest cap de setmana pels carrers de Palamós. Intentarem recuperar aquesta entrevista que havíem de fer ahir i que ens va ser impossible, i amb la que ens va ser impossible contactar. També parlarem amb en Martí Sabrià, que és el president de la Unió d'Hostaleria Costa Brava Centre, que celebra els seus 40 anys d'història. 8 i 6. I a aquesta hora del matí saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La jove arrestada a Palamós fa mig any per presumpta col·laboració amb el jihadisme ha estat condemnada a 2 anys i 1 dia de presó i també a l'expulsió d'Espanya després d'arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia, Pedro.
La jove de 21 anys va ser acusada llavors d'activitats de radicalització, captació, reclutament i enviament de jihadistes a zones de conflicte. Ara ha acceptat la condemna de 2 anys i 1 dia de presó. A més, la sentència també contempla la seva expulsió d'Espanya i la prohibició d'entrada al país durant 5 anys. Sobre la condemna, 16 mesos d'aquesta s'hauran de complir una presó espanyola i posteriorment es procedirà a la seva expulsió del país. El Ministeri Públic l'acusa d'un delicte d'autoadoctrinament pel consum i difusió de continguts relacionats amb l'Estat Islàmic a través de les xarxes socials. Altrament, la fiscal ha retirat l'acusació per un delicte d'enaltiment del terrorisme que elevava la pena sol·licitada a 7 anys de presó.
I el nou pavelló de Torroella, cada cop més a prop de ser una realitat. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha obert les licitacions de les obres d'aquest pavelló. Per explicar-ho, saludem en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Aquestes instal·lacions municipals s'acabaran en 9 mesos, tal com ha previst el consistori en el projecte, Gerard.
El regidor d'Urbanisme de Torroella, Jordi Colomí, espera que les obres del pavelló de Torroella comencin al maig. Durant la Setmana Santa s'ha obert la possibilitat de presentar propostes al projecte.
El dia 12 s'acaba el termini per presentar les propostes. El dia 18 obrirem les pliques i comptem que en uns 15 dies, 3 setmanes, es pot fer el replanteig de l'obra i a principis mitjan de maig començaria l'obra.
Segons ha informat el regidor Colomí, ja hi ha 2 empreses interessades en presentar propostes al projecte. L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir una rebaixa del preu final per poder invertir en altres equipaments de la zona esportiva. Colomí, a Ràdio Capital.
Nosaltres tenim previst que hi hagi una rebaixa en els pressupostos per poder executar alguna part més del que tenim previst a la zona esportiva. Recordem que en el projecte del pavelló, doncs, es fa el pavelló i prou, no es fan els vestidors, igual que no un camp d'esports. Per tant, tot això són inversions que tenim previstes, que moltes d'elles ja hi ha projectes fets, i això és per mantenir un marge de maniobra superior.
Colomí ha remarcat a Ràdio Capital que un cop començades les obres també es posarà en marxa la construcció del nou camp d'esports i també del circuit de BTT. El camp, segons ha explicat, s'acabarà al setembre, donant la possibilitat de començar la nova temporada dels equips de rugbi i de futbol en un nou estadi. La solució que porta a construcció d'aquestes noves instal·lacions és poder descongestionar les antigues infraestructures. Colomí ha deixat clar que en un futur tot serà nou.
La gent que utilitza el pavelló, la gent que utilitza el camp d'esports i la gent, els ciclistes que utilitzen el circuit de BTT, doncs tindran instal·lacions noves.
Si els terminis es compleixen, el pavelló s'acabarà al febrer del 2019, 6 mesos després de la inauguració del camp d'esports.
Doncs seguirem l'evolució d'aquestes instal·lacions que es van construint a Torroella. 8:10. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
La justícia investiga un home com a presumpte autor d'una cremada de 8 contenidors d'escombraries la matinada passada a Sant Feliu de Guíxols.
Supermatí, a Ràdio Capital.
El primer va cremar el carrer Sant Pere i el van seguir els carrers Indústria i Goya. Tots van quedar apagats al llarg de la matinada i no hi ha constància que hi hagin ferits, Dani.
Cap a les 5 de la matinada es va identificar un possible autor dels fets que ha quedat investigat per danys a mobiliari urbà. La policia no el va veure in situ provocant cap incendi, però el fet que es trobés als carrers on es van produir amb un encenedor a la mà va aixecar sospites. L'home té uns 30 anys i, segons han informat els Mossos, és veí de Sant Feliu de Guíxols. El cos policial desconeix encara la motivació que ha provocat els incendis, però descarten que es tracti d'una acció de protesta de grups independentistes.
I l'escorxador de Palafrugell tanca a partir del 15 d'abril. Les instal·lacions requereixen de forma urgent un seguit d'obres per complir amb les normatives vigents. Mentre l'activitat estigui aturada, els carnissers hauran d'anar a l'escorxador de Santa Cristina d'Aro. La crònica és d'Antoni Celles.
L'escorxador és un edifici modernista de 1907. Fa anys que necessita una actuació a fons per resoldre aspectes pendents, com ara depurar les aigües brutes abans d'abocar-les al clavegram o separar el bestiar viu i el mort, entre d'altres. La solució passa perquè un privat assumeixi la gestió de l'escorxador, però eixugar el dèficit i fer les obres necessàries requereix una inversió molt elevada. Només les obres ja podrien enfilar-se uns 150.000 euros. Per això el govern municipal preveu una concessió a llarg termini. L'anterior licitació va quedar deserta i ara es tornarà a licitar amb una rebaixa de les condicions. Des de l'oposició, el portaveu socialista Juli Fernández critica que el govern hagi plantejat una data concreta, tot i que no té garanties de la licitació.
Posem que es clausurarà quan realment el concurs quedi desert. Potser estem parlant de 15 dies o 30 dies, però crec que formalment és molt millor, perquè a més haurem vist el conveni a Santa Cristina, no hem vist cap conveni, haurem vist com queden els treballadors, no sabem com queden els treballadors. Per tant, jo penso que dona molta més seguretat jurídica fer-ho de la manera que proposem nosaltres que no pas com ho proposen vostès.
La polèmica per l'escorxador ve de lluny. Quan Esquerra era a l'oposició, va portar una garrafa d'aigua ensangonada a una sessió plenària. L'ara regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Jaume Palahir, retreu a Fernández com va intentar resoldre el cas amb una connexió al clavegram precipitada.
Quan hem entrat en el govern, al cap d'un temps, pensant que vostès ho feien absolutament bé, i com m'interesso pel tema, me'n dono compte de que això no és així, de que es continua tirant tota la merda, diguem-ho així, al clavegram d'una forma irregular. Estem fent abocaments incontrolats. Nosaltres mateixos, l'Ajuntament, està incomplint les seves pròpies normes, gràcies a vostès.
El govern de Palafrugell es planteja una concessió de l'escorxador a 20 anys. Confia que aquest termini donaria marge al nou gestor per amortitzar les inversions que caldrà fer en les instal·lacions.
Gràcies, Toni. D'aquí un minut serà 9:15. Tenim més notícies al Supermatí. David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Ahir vam conèixer el projecte de pressupostos generals de l'Estat. Hem estat investigant les partides i hem trobat que destinen 2 milions d'euros a remodelar i millorar les instal·lacions del parador d'Aigua Blava, el luxós establiment ubicat a 4 quilòmetres de Begur David.
Sí, una altra partida que trobem és la inversió de 700.000 euros per frenar la regressió del litoral i fer actuacions en els passejos de la Costa Brava. En total, les comarques gironines s'endurien 139 milions d'euros en inversions. Això és un 6% més que l'any passat. Les eternes obres de la N2 rebrien 38 milions d'euros, que és la part més gran segons el projecte de pressupostos que s'ha presentat aquest dimarts. Tot i això, segueix sense definir-se el desdoblament a l'Alt Empordà.
I com us vam explicar ahir, la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori s'està mobilitzant a Palamós. L'entitat es manifesta aquest cap de setmana a Palamós amb el poble, amb el lema, perdó, la Pineda és de tots. Rebutgen la construcció de prop de mig centenar de pisos en aquest espai, David.
L'actuació de construir 48 apartaments en aquest espai ja està contemplada en el plantejament urbanístic de Palamós. L'Ajuntament fa mesos que va concedir la llicència d'obres a la promotora. Per això, la plataforma veïnal, en senyal de protesta contra que s'edifiqui en aquest paratge, vol presentar una batalla judicial contra el projecte. De fet, el 15 d'abril tindrà lloc una rossada per recaptar fons per aquesta entitat.
I precisament cap a aquesta plataforma anem directament per parlar amb la Zeta Figa, que és la portaveu d'aquesta plataforma Salvem la Pineda d'en Gori. Zeta Figa, bon dia.
Bon dia.
Bé, escolti, per la gent que ens estigui escoltant al llarg i ample de la comarca, posem una mica de context. On és aquesta Pineda d'en Gori? On està ubicada?
Sí, la Pineda d'en Gori està entre la Fosca i la Cala de Salguer, en fi, les Barraques.
Això és el terme de Palamós, eh?
Això és el terme de Palamós. Quedaria la Fosca d'una banda, Salguer de l'altra i el Càmping 15 de l'altra.
Val. Estem parlant d'un paratge natural que m'imagino que no deu estar... Bueno, m'imagino no, que no està edificat i ara hi ha un projecte per construir-hi què?
Sí. La Pineda té la part de davant que toca el mar, aquesta part sí que està preservada i no s'edifica. Uh-huh. Els edificis se suposa que van a la part de darrere, sí? Però de totes maneres afecten tota la zona i d'alguna manera la continuïtat de la zona, l'equilibri de la zona, no? Són una agressió bastant forta al medi, que allà enmig de la Pineda, sortint d'aquests edificis de color blanc, de quatre plantes cada un, i gairebé de cinc, fan entre 13 metres i 16 metres d'alçada, són apartaments de luxe, 24 per edifici, amb solàrium, piscines, jardins, asfaltats, bueno, una cosa com si fos a Diagonal, diguéssim.
Sí, n'hem vist alguna fotografia, efectivament. Són dos edificis, un que està estan orientats de forma perpendicular. Escolti, i és legal construir aquests edificis?
N'estan aprovats tres edificis.
Se n'han aprovat tres? Ah, molt bé.
Sí, sí. De moment en faran dos, i si us hi va bé, faran tres. El problema està en que aquesta zona ha canviat de ser urbanitzable a no ser-ho, o més ben dit, de no ser urbanitzable a ser-ho, des del 92 amb l'alcalde Josep Ferrer, que la va requalificar. Això és el que nosaltres tenim entès. Però hi ha hagut sempre, des de fa molts anys, moltes baralles, moltes picabaralles entre els diferents partits polítics dels ajuntaments. Uh-huh. De manera que el que en principi es volia fer, per exemple, la gent d'Iniciativa i l'Entesa, volien que tot el terreny fos no edificable, sí. I si de cas, en els amos del terreny, fer una mena de compensació en un altre lloc. Sí?
Sí.
Però en canvi, Esquerra i PSC varen decidir que només un tros s'edifiqués i l'altre no. És un desastre, perquè de totes maneres quedarà edificat. Llavors, inclús en aquesta iniciativa varen deixar el govern de l'Ajuntament perquè no s'entenien en aquests termes, no? I això ha anat passant així anys i panys, ara uns ara els altres. Va quedar aturat quan la crisi de la bombolla immobiliària, ens pensàvem que ja estava resolt, i resulta que ara que diuen que no hi ha crisi, doncs hem d'acabar amb tot d'una vegada, no?
Ja. Senyora Figa, pel que vostè em diu, interpreto que l'edificació és, en termes estrictament legals, és viable, o sigui, es pot fer.
En termes estrictament legals, segons nosaltres, la llicència està mal donada perquè incompleix amb el PUM.
Incompleix, disculpi, amb el?
Amb el PUM. Amb el Pla d'Obres Urbanístiques Municipal o alguna cosa així.
Sí, el Pla d'Ordenació Urbana. Escolti, vostès han parlat amb l'Ajuntament d'això?
Sí, hem parlat amb l'Ajuntament, ens hem reunit amb l'alcalde, l'arquitecte, una regidora d'Esquerra, el regidor de Convergència que havia sigut alcalde de Palamós, que es diu Pallí, i el tècnic de Medi Ambient. Ens van reunir tots fa uns 15 dies.
I què els hi diuen?
Pues això que li estic dient jo a vostè, que nosaltres creiem que la llicència està mal donada, que incompleix amb el PUM, li vam explicar per quines raons creiem això, i vàrem dir que nosaltres si podíem, si trobàvem una argumentació prou forta, posaríem un recurs. No? Mm-hmm. I impugnaríem la llicència. Vol dir anul·lar la llicència, vol dir que els edificis no es fan. Per altra banda, si no trobem una argumentació prou forta com per anul·lar la llicència, intentarem minimitzar al màxim les conseqüències d'aquest desastre. perquè hi ha coses que no estan bé i que s'haurien de corregir.
Escolti, quan vostès van dir a l'Ajuntament que recorrerien la via judicial, què els hi van contestar?
Home, a veure, no els hi fa cap gràcia, però evidentment ells mateixos diuen que estaven en contra del projecte i que no van trobar la manera de solucionar-ho. Per tant, nosaltres també estem en contra del projecte i a veure si trobem la manera de solucionar-ho. O sigui, no és una cosa personal, simplement els vam avisar que les coses anirien per aquí. No hi ha més remei, diguéssim.
Sí, llegíem avui en una publicació d'internet que l'Ajuntament assegura que és impossible aturar aquestes obres.
Sí,
i diu que...
Altres coses s'han aturat, per exemple, el de Castells. El de Castells es va aturar, el de l'abocador de la Camorra, que es va aturar, vull dir, bueno, potser som gent molt ingènua, però lluitarem fins al final, perquè això no pot ser, és horrorós, és un nyap, és vergonyós, vaja. Allà enmig que és un paratge increïble, que és l'últim que queda a la Costa Brava. A més, està al costat del Bé Cultural d'Interès Nacional de Salguer, que és una cosa que es coneix arreu del món, que fotin aquest nyap allà darrere, que es veu des del mar, es veu des de Salguer, es veu des del camí de Ronda. Bueno, vaja, és un nyap verdader. Si m'haguessin dit i posem quatre casetes de planta baixa, mira, encara es pot aguantar. Però dos edificis entre 13 i 16 metres d'alçada, que el seu disseny està més per la Diagonal que per aquí, enmig dels pins, i després diuen, el projecte diu que està integrat en l'entorn. I Lucas Fox, que és la promotora, diu que està en harmonia amb l'entorn.
Ja.
Doncs jo, perdoni'm, poder els termes aquests no els conec, o podem canviar la definició, però francament és una burla.
Senyora Figa, vostè parla molt de dos edificis que són més aptes per la Diagonal que no pas per la Pineda d'en Gori, però tenint en compte el tipus de turisme de públic i de compradors d'habitatge que tenim a casa nostra, potser cada vegada més hauríem de parlar d'edificis que haurien d'encaixar a Moscou o a Sant Petersburg més que no pas a Barcelona.
Sí, exacte. I a més hi ha una altra cosa, són pisos de luxe i que els presenten com a tal. Els de planta baixa valen més de 300.000 euros, els de la quarta planta valen més de 600.000 euros. Però hi ha una cosa que a mi m'assobta molt. La gent que realment té diners es fa una casa, no es compra un pis. No?
Aquí...
Sí, la gent que coneix vostè que té diners no es compra un pis.
Sí, el que passa que aquí entrem ja en consideracions personals que vaja, cadascú...
És una mica l'estil de Nuevo Rico, el que ens diria, no? La gent també ha presumit. Clar, aquí hi ha estils de persones, eh?
Dic, senyora Figa, vostès van convocar una manifestació el passat diumenge, que hi havia... Quanta gent hi havia, per cert?
Unes 200 persones, diria.
Unes 200 persones.
Sí, va ser una manifestació interessant, en el sentit que hi havia diferents sectors de la població. Hi havia gent gran, hi havia gent jove, hi havia de tot.
Escolti, i quanta gent creu que és necessària per fer una pressió prou potent com per aturar aquestes obres? Perquè ara per ara em fa l'efecte que 200 persones em sembla que no és una massa prou important.
Però ens hem mogut fa un mes, eh? Eren dos, van passar a ser a la reunió que vam tenir informativa uns 70 i a la manifestació uns 200. O sigui que si continuem creixent exponencialment serem molt, no? Fa molt poc que ens estem movent. Ara bé, aquesta és una pregunta que té a veure amb diverses coses. Una és l'aspecte legal. Tot l'aspecte legal el porta una advocada, un ambientòleg i un arquitecte. Després tenim l'aspecte social i de premsa i el que sigui. Bueno, ja veurem què fem, a veure què podem fer. Per exemple, que jo ara m'estigui entrevistant aquí és una bona senyal, no? Que ahir estiguéssim amb TV3 és una bona senyal. Que sortíssim a la Vanguardia també. Per tant, anem fent, eh? Anem fent mentre els advocats fan el seu camí. Nosaltres, com a grup, fem el nostre. A veure què passa.
Per exemple, tenim un cas similar de mobilització ciutadana en el cas de la Cala del Golfet, això és a Palafrugell.
Sí.
Realment la mobilització no ha aconseguit aturar el xalet, però perquè el xalet s'ha anat construint i l'edificació segueix allà, vull dir, no ha anat a terra tal com reclamaven. Però sí que és veritat que per la via de la pressió i de la interposició de recursos s'han anat allargant els terminis. Contemplen vostès una estratègia similar, diguem-ne, de desgast que pogués fer arribar a desistir el promotor de l'edifici, dels edificis?
Ojalà. Aquesta estratègia de desgast és el que li deia que seria com a alternativa a la impugnació de la llicència. O sigui, més o menys corregir coses, no? Si ara aquí no hi posis quatre plantes, cinc plantes perquè n'hi van quatre, la carretera asfaltada i la rotonda no hi poden anar perquè estan sobre el perímetre de protecció del bé cultural d'interès nacional, els edificis són massa alts per aquesta raó, etcètera, etcètera. Aquest tipus d'argumentacions són les que farien valdre. Aquestes les tenim molt en compte, evidentment. I n'hi ha unes quantes, per exemple, no s'està respectant la llei de protecció cultural, no s'estan respectant els articulats del bé cultural d'interès nacional, s'hauria de fer un informe de cultura abans de donar la llicència, que no s'ha fet. Vull dir que hi ha diverses coses que, bueno, que no estan ben fetes, diguéssim, i que s'hi pot, evidentment s'hi pot posar mal, diguéssim.
Queda clar. Parlem de terminis. Quan tenen previst interposar aquest recurs?
Jo crec que aviat. Avui tinc pendent parlar amb l'advocada i hem d'anar ràpid. Sí que jo crec que com a molt 15 dies, un mes.
Queda clar. Senyora Zeta Figa, gràcies per atendre la nostra trucada.
Vale.
Que vagi molt bé i escolti, seguirem de prop com evoluciona aquesta reivindicació que tenen.
Sí, d'acord, gràcies.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Adéu, bon dia, adéu.
D'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí. El Baix Empordà registra un dels nombres més alts d'abandonament de gossos aquest 2017. Parlem ara amb la Paula Boira, per cert. Tot i això, les adopcions han augmentat un 13% arreu del territori gironí. Al llarg del passat 2017, gairebé 1.200 animals van trobar una nova llar, Paula.
Les protectores de les comarques gironines han recollit gairebé 1.800 gossos abandonats al llarg del 2017. De mitjana, això representa localitzar-ne 5 cada dia. Al Baix Empordà, concretament, s'han recollit gairebé 600 animals que ningú ha anat a buscar. La xifra s'ha reduït un 11% durant els últims anys, però segueix sent molt significativa. Allò positiu és que les adopcions han anat en augment, el que ha permès que més de 1.000 gossos trobessin una nova llar. Al Baix Empordà, concretament, s'han adoptat uns 300 gossos, la meitat dels que es van trobar vagant sols al carrer. Una problemàtica clàssica dels centres d'acollida és trobar una llar pels animals de més edat, ja que es fa complicat localitzar famílies que se'n vulguin fer càrrec. Això també s'ha de sumar que alguns dels gossos que recullen són de races potencialment perilloses, cosa que en complica l'adopció. Aquestes races demanen que els seus propietaris compleixin una sèrie de requisits per poder tenir els gossos a casa, el que limita el nombre de persones que ells poden adoptar. A més, la pressió policial cap a la tinença d'aquestes races fa que algunes persones que han comprat els gossos per moda acabin decidint desfer-se de l'animal.
Gràcies, Paula. 8:45 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són 8:00 AM. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I les empreses turístiques de la Costa Brava estan d'aniversari. O almenys una de les principals, la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, que celebra els seus 40 anys d'activitat de l'entitat. L'actual entitat va sorgir de la fusió de les associacions d'hotels, restaurants i bars de la comarca del Baix Empordà, David.
Amb els anys anirà creixent i crearan noves entitats per ajudar les empreses associades. Així com, per exemple, a mitjans dels anys 90, naixeria la marca La Cuina de l'Empordanet. També crearien entitats pels hotels del litoral i també pels hotels de luxe. Des de fa uns anys, la Unió d'Empresaris també assumeix les secretaries de l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics, Costa Brava Sub, i de l'Associació Catalana de Centres d'Immersió i Activitats Marines.
I per parlar d'aquest 40è aniversari, saludem el gerent d'aquesta entitat, Costa Brava Centre, el senyor Martí Sabrià. Senyor Sabrià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, felicitats per l'efemèride.
Moltes gràcies. Fer 40 anys no és senzill a cap casa i en una organització que suma tants empresaris, un territori relativament ample, molt nutrit d'oferta turística i tan heterodoxa, doncs tampoc és senzill, però crec que aquesta casa des de que es va fundar, des de la gent que va tenir l'iniciativa amb l'aprovació de la llei d'afiliació sindical i empresarial a l'any 77, sempre es va prendre una direcció, un rumb i un camí que el que ha fet és transformar, crec, en bona part l'oferta turística i posar-la en un llistó francament alt si ens comparem amb la resta del litoral català, i crec que aquesta és una feina feta que ningú pot discutir.
Escolti, parli'm una mica de l'origen. D'on parteix la idea o la necessitat de crear una entitat que agrupi establiments d'aquest tipus?
Bé, és la necessitat que sorgeix de la desaparició del sindicat vertical de l'època franquista i aleshores, amb l'arribada de la democràcia, s'autoritza l'afiliació sindical i empresarial. Evidentment, els sindicats es reorganitzen, que ja tenien un precedent històric de la República, i aleshores l'empresariat no li queda el terreny que també organitzar-se, perquè és un moment de molta reivindicació, és el moment de les vagues laborals, és un moment dels primers convenis, i per tant les dues parts s'escripturen. Arreu de Catalunya passa així, a la província de Girona s'escripturen amb organitzacions comarcals, que en algunes comarques després es van ascendint, en el cas de la Selva, per exemple, d'una organització inicial s'acaba tenint una associació a cada municipi, i pràcticament una Lloret, una Tossa, Blanes i una altra a l'interior. En canvi, l'Empordà s'ha mantingut, el Baix Empordà s'ha mantingut sempre aquesta unitat, fins i tot més, es creen associacions diferents, una d'hotels i una de restaurants l'any 78, se'n creu una de bars l'any 80, i acaben agrupant-se totes entenent que la defensa de l'activitat turística i hostalera correspon per igual a tothom, que quan els hotels tenen gent, els restaurants treballen més i els bars funcionen millor. Per tant, aquesta sensació de fer pinya en aquesta comarca funciona, entre altres coses perquè en el moment inicial els líders de les dues organitzacions, la d'hotels i la de restaurants, són dos personatges que marquen una mica el camí, que tenen empreses brillants.
Qui són aquests, senyor Sabrià, qui són aquests dos personatges?
Hi ha el Xiquet Sabater, en aquell moment director propietari de l'hotel Aigua Blava, un personatge molt viatjat, amb una idea de com havia de ser el turisme. Crec que és la persona que ens imbueix a tots els que després treballem amb ell sobre aquest criteri de que la nostra aposta només pot ser per la qualitat, que no pot ser per la quantitat, per una qüestió orogràfica del territori, i perquè aquí la majoria de les iniciatives hoteleres no parteixen de cadenes ni d'inversors exteriors, sinó que són famílies del país que en el seu moment són els emprenedors actuals i transformen la casa dels pescadors de l'avi en un petit hotelet, o que transformen la pineda aquella i fan un hotel, i per tant aquesta situació d'empresa familiar genera una característica, diguéssim, territorial que en aquests moments jo crec que referencial a Catalunya, pel que fa a Catalunya, a Espanya i a la Mediterrània probablement pel que fa a l'empresa familiar.
Escolti, ja em puc imaginar la resposta que em donarà ara quan li faci la següent pregunta, però no me'n puc estar de fer-li. Quan algú parla del grup Costa Brava Centre, automàticament salta el nom de Martí Sabrià. Són gairebé homònims. De fet, no sé què té més pes ja, quina marca té més pes, si Martí Sabrià o Costa Brava Centre, si em permetrà la broma. Expliqui'm una mica quin és el seu rol més enllà de la gerència, si és que se li fa fàcil això de parlar en primera persona.
No, el meu paper ha sigut el d'un professional entregat cap a una causa, és a dir, jo soc geògraf i historiador, a mi quan em fixa el Xiquet Sabater em diu el millor que et pot passar a la vida és treballar en el món del turisme, perquè això t'ho anirà a moltes portes, et permetrà conèixer molta gent. Jo hi arribo molt jovenet, hi arribo amb 23 anys i m'ho crec, i la veritat és que a més vaig constatant que això és un fet i que és una activitat que ens porta una relació amplíssima, no només amb els empresaris que integren l'entitat, sinó amb tota aquella gent amb la qual ens hem de relacionar, des de l'administració pública, perquè no hi ha destinació turística excel·lent si no hi ha un territori excel·lent, i per tant, bé, jo al final m'ho vaig creure, i vaig estar molts anys, vaig tenir una molt bona oferta professional, me'n vaig anar a treballar a Madrid, no em va agradar gens, encara no m'agrada aquella ciutat, i vaig decidir tornar.
Però per què no li agrada la ciutat?
I he dedicat tota la vida professional a això, i ho he fet amb entusiasme, i a més crec que que ha sigut una tasca agraïda, perquè té retorn, és a dir, quan tu treballes en un sector com aquest i al final te n'adones. I miràvem, per exemple, el preu mig a la Costa Brava i veiem que el nostre preu mig d'aquesta zona del litoral del Baix Empordà és pràcticament un 40, un 50% pel damunt dels preus mitjos de la Costa Brava Nord i doble els preus de la Costa Brava Sud. Alguna cosa haurem fet bé, perquè al final és la mateixa costa i és una proposta en el fons que s'assembla, però hem acabat aconseguint els millors establiments, els més implicats, els de millor qualitat gastronòmica. Per tant, bé, això me'n considero una mica responsable, però ell com s'ha d'entendre del Barça, és a dir, si no hagués hagut una bona plantilla, si no hagués tingut uns bons empresaris, si no hagués hagut una gent compromesa amb la qualitat i amb aquest concepte, doncs la meva feina tampoc és visualitzat tant. Però són molts anys, són 40 anys, i jo entenc que hi hagi gent que ho vinculi, però jo estic molt a prop de la jubilació, per tant Costa Brava 7 és un projecte ben encaminat que seguirà, que tindrà molt més llarg recorregut, espero i desitjo.
Escolti, per què no li agrada Madrid? Que ha dit, no segueix sense agradar-me la ciutat de Madrid encara. Què li passa a Madrid?
Bé, no sé, no, és un país que no m'acaba d'entusiasmar, crec que no ens acaben d'estimar. Nosaltres, precisament, en aquest tipus d'activitat que fem, jo crec que fem una demostració permanent d'estima cap a la clientela. Aquests dies ho dèiem a una ràdio estatal. Escolti, no pateixi el de Valladolid, el de Madrid o el de Pamplona, que si ve aquí serà tractat com qualsevol altre client, ben tractat amb la seva llengua i amb tota la nostra estima. I som així, tinc la sensació que allà no rebem la mateixa reciprocitat i poder no ho tenia que haver dit en antena, però és la veritat, no m'hi vaig sentir còmode.
Senyor Sabrià, canviem de qüestió. Estem a 4 d'abril, dos dies després que s'acabi el pont de Setmana Santa. No sé si vostè té dades de com ha anat l'ocupació. Hi ha qui diu que, vaja, que la Setmana Santa tan aviat i amb neu a la muntanya ha fet que la costa se'n ressenteixi. No sé si això ho pot corroborar.
No, les dades que tenim són molt bones, i de vegades tenim aquest vici de comparar-nos sempre amb l'any anterior, això és molt complicat, hi ha molts elements que intervenen en el tema de l'ocupació. Evidentment les dates són claus i la climatologia també, aquest any i les dates, molt primerenques, molt a principi, molt en el mes de març, i un temps que fins al diumenge de Rams està com molt dubtós quina Setmana Santa ens faria, potser no va ajudar a que amb antelació tinguéssim la sensació que la Setmana Santa seria una molt bona setmana, però al final hem fet el ple dues nits, el divendres i el dissabte, hem fregat en molts casos, també s'ha fet el ple i en altres s'ha fregat el ple les nits del dijous i la nit del diumenge, i aquesta setmana que estem ara doncs ha arrencat bé, amb molt francès, que jo crec que encara s'irà incrementant avui i demà fins a fer un cap de setmana potent, després potser ens costarà passar l'abril, però les sensacions són bones. Arrencar el mar sempre ens complica una mica la vida perquè se'ns fa una mica llarg l'abril. Els públics internacionals, sobretot els escandinaus i els britànics, no tenen al cap de venir al Mediterrani abans de l'1 de maig, és a dir, si decideixen a buscar sol i platja tiren cap a Canàries o cap al nord d'Àfrica, tot i que ara el nord d'Àfrica està molt tancat. Per tant, per nosaltres l'arrencada de turisme internacional és l'1 de maig i l'abril se'ns acostuma a fer llarg. Però també anticipem que tindrem un maig esplèndid amb pràcticament tots els caps de setmana pont a França, que s'ha convertit en el nostre primer client, i per tant, bé, jo voldria ser optimista, sempre procurem ser optimistes i transmetre optimisme, però també ser molt realistes, és a dir, això està basat bàsicament en els resultats de l'any passat, que han sigut esplèndids, els millors després del 2008, de la crisi que ens va començar a abraçar el 2008. Per tant, jo crec que tenim ben enfilat el camí i tenim un producte que agrada, i si la gent se'l pot permetre i el pot pagar, les circumstàncies jo crec que seran bons.
Senyor Sabrià, hem explicat en aquest mateix informatiu que els pressupostos generals de l'Estat que es van presentar ahir contemplen una partida de 2 milions d'euros per la restauració, per l'adequació del parador d'Aigua Blava, del parador nacional, de la xarxa de paradores. Això és una oportunitat per reformar un establiment important o és competència deslleial?
Bé, durant molts anys vam entendre que era una mica competència. Jo crec que al final el que tots hem acabat coincidint és que Paradores és un mes. Afortunadament, els darrers anys Paradores ha entès aquesta política. La política de Paradores l'ha fet els directors successius que hi han tingut. El darrer director que ha tingut Paradores ha sigut una persona absolutament implicada amb el territori, ha sigut un hotelet més. Per tant, escolti, si l'estat s'ha de gastar algun diner a la Costa Brava que se'l gasti, si ens deixa un hotel en perfecte estat de revista, absolutament competitiu, doncs benvingut sigui. Per nosaltres, Parador és un hotel més de la colla, està integrat, està implicat, i bé, també hem de reconèixer que hi ha hagut gent, sobretot de França, que ha viatjat a Espanya molt sovint de Parador en Parador. Per tant, per nosaltres no deixa de ser una porta. El nivell de despesa en promoció de Paradores no, evidentment no el pot suportar cap dels nostres establiments privats, i al final quan algú s'exposa públicament molt en un mercat com el francès o europeu en general, i per tant té un punt d'atracció, benvingut sigui. És a dir, que per mi el Parador és un aportador més. Home, no negarem que ja ens agradaria que l'empresa privada pogués gastar-se 11 o 12 milions d'euros a la reforma d'un establiment de només 70 habitacions. Per tant,
l'he dit 2 milions, no 12.
No, 2 milions en el pressupost d'aquest any, venim de nou en el pressupost de l'any passat, el 2017, que és quan es va fer l'obra estructural forta. El Parador porta tancat des de la tardor del 2016, per tant, seran quasi 2 anys tancat, i la reforma ha sigut pràcticament integral. És un Parador inaugurat el 68, tenia molts anys, tenia problemes d'infraestructura, per tant, benvingut sigui la inversió en el territori, i si això s'ho pot permetre l'Estat i no s'ho poden permetre els privats, però vull dir, nosaltres tenim bucs insignia en el territori, ja bé, i jo sempre he defensat el paper d'un Massa Torrent o d'una Gavina que ha fet colla, que ha sigut un mes i que en canvi ha marcat una tendència en l'estètica, en el model d'oferta. Per tant, si ara el Parador també ve a sumar-se en aquesta idea de tenir el millor, probablement el millor Parador d'Espanya, perquè era el segon nombre de clients després del de Santiago de Compostela. Per tant, jo crec que on fan aquesta inversió és que segurament és el més rendible dels establiments que tenen, i perquè tampoc tenen el costum, diguéssim, de regalar-nos res a canvi de poc. És a dir, que la inversió entenc que respon a l'èxit de l'oferta d'aquest establiment. Per tant, com a empordanès, benvinguda sigui la inversió, i molt d'èxit al Parador, que vol dir que quan el Parador mor d'èxit i no hi cap, l'entorn se'n beneficia, perquè la gent ja ha pres la decisió de venir a un territori.
Senyor Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, gràcies per atendre la nostra trucada i felicitats de nou per aquests 40 anys de l'entitat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. D'aquí res, 3 minuts, seran 3:15 del matí. I acabat el temps informatiu al Supermatí, és temps per l'opinió que arriba en la veu a dia d'avui de la xef de la Calèndula, Iolanda Bustos.
Hola, bon dia. Ja tenim la primavera aquí, ja ben florida. Està tot l'Empordà amb uns camps que fan goig de veure. I jo us volia parlar de la primavera a la cuina. Crec que la primavera, en una vida anterior, jo deuria ser una abella. Doncs em conec la floració de tota la comarca, buscant totes les primeres floretes, no? Espero impacient la primera rosella, m'emociono amb les primeres farigoles florides, amb els camps de flor de colza groga que transformen aquest paisatge, les primeres flors de saúc. Les flors són com la promesa d'una nova vida. La natura reneix, i cada primavera al Baix Empordà és dels primers llocs on moltes espècies estrenen floració. A la cuina podem aprofitar també moltes virtuts de moltes flors. Són sabors molt originals i únics, carregades de vitamines i aminoàcids i moltes propietats medicinals. Però també n'hi ha que no es mengen, esclar, n'heu d'estar segurs, eh? Recordeu que la natura ens dona en cada moment el que el nostre organisme necessita. I si ho fem, doncs realment anirem amb salut, anirem de la mà d'ella. Però sobretot que siguin flors comestibles, com us he dit. Assegureu-vos bé. Si cal, ara que s'acosta Sant Jordi, busqueu llibres com el del meu amic Marc Casabós, que deliciosa natura. O bé les receptes i flors que publiquen les àvies remeieres de la Pedra Tosca, la seva guia, o la guia del recol·lector de la Carme Bosch, o el de la Núria Duran, de plantes silvestres comestibles, el sabor de les flores, de l'Iker Erauzkin, o inclús el Dioscorides renovado del Pio Foniquer. És una gran obra i una gran guia de plantes. El meu llibre, La millor cuina amb plantes, flors i fruits silvestres, ja està exhaurit, però si sou usuaris de xarxes socials, sovint ensenyo quines flors i com les podeu cuinar. Que no us faci por, tenen un gust extraordinari i connectareu amb la natura d'una forma molt més íntima i respectuosa. Despertareu una mirada diferent al vostre paisatge de cada dia. I a més és que això de posar una flor al plat integrada sempre amb segons quin sabor té, no? No només ornamental, doncs és com causa el mateix efecte emocional que quan et regalen un ram de flors. Així és que aprofiteu la primavera, aquests ingredients que ens brinda la natura, i salut, flors i feliç primavera a tots.
Doncs aquest comentari d'avui, que arriba de la mà de la Iolanda Bustos...
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Haureu observat que us acaba recomanant un llibre, i si heu entrat al nostre web haureu vist que el comentari d'ahir que ens portava l'Andreu Paneque també acaba recomanant un llibre. Això serà així fins al dia 23 d'abril. Cadascun dels opinadors que col·laboren en aquest programa ens aniran recomanant algun tipus de llibre de lectura concreta, perquè si us ve de gust a les portes de Sant Jordi us en pugueu fer una mica de ressò. Per tant, ja ho sabeu, a radiocapital.cat podeu recuperar aquest comentari en el que avui, i com dèiem, amb motiu del proper Sant Jordi, us recomanem un altre, o uns altres, en aquest cas de la Iolanda, uns altres llibres per poder regalar per Sant Jordi. 3:15 de 9 del matí. És el moment de saber què ha passat a la resta de Catalunya, Espanya i el món. En forma de titulars i amb l'Alba Lejide. La Fiscalia Alemanya demana que es tramiti l'extradició de Carles Puigdemont per alta traïció i malversació. El Ministeri Públic aposta perquè els mantingui a la presó mentre es resolgui la petició de la justícia espanyola, Alba.
La Fiscalia del Land Alemany de Schleswig-Holstein ha demanat presó preventiva per a Carles Puigdemont mentre dura tot el procés d'extradició, que es podria allargar de 60 a 90 dies. En un comunicat, el Ministeri Públic ha afirmat que hi ha risc de fuga. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha de decidir ara si accepta les peticions de la Fiscalia.
I Junts per Catalunya manté l'aposta per Carles Puigdemont a Jordi Sánchez i no busca per ara candidats alternatius. El grup vol esgotar les vies de la reforma de la llei de presidència i el pronunciament de l'ONU i no subordinar la investidura al procés judicial alemany que viu Puigdemont.
Des del grup parlamentari encapçalat per Elsa Artadi asseguren que la voluntat és la d'avançar de cara a un nou ple d'investidura, sense plans D, almenys per ara.
I els Mossos activen un dispositiu especial per augmentar la vigilància de jutjats, edificis de l'Estat i seus de partits. El pla operatiu Minerva agafa el relleu de l'Àgora, activat entre setembre i octubre pels atemptats terroristes i el referèndum de l'1 d'octubre.
Segons van informar fonts policials a l'ACN, el pla s'activa avui i pretén garantir la seguretat i el normal desenvolupament dels esdeveniments durant el període d'activació del pla operatiu, extremar les mesures de prevenció i reacció per assegurar el normal funcionament de l'activitat ordinària a Catalunya i garantir la correcta coordinació entre els serveis dels Mossos.
Gràcies, Alba Lejide. 3:15 de 9. Anem a la cultura. O a l'activitat cultural. I abans de fer el repàs a les activitats que us recomanem en el dia d'avui, us volem explicar que a través del nostre web ja tenim publicada una agenda, una completa agenda, amb activitats de tot tipus relacionat amb l'oci, la cultura, amb el lleure, amb el temps lliure a casa nostra. Simplement podeu entrar a radiocapital.cat/agenda, radiocapital.cat/agenda, i allà consultar per dia les activitats que es poden fer al Baix Empordà i també alguna d'una mica més enllà que considerem que pel seu interès us poden fer gràcia. Per tant, ja ho sabeu, radiocapital.cat/agenda. La tenim allò de manera incipient, acabada de sortir del forn, i a mesura que passin els dies hi anirem afegint més propostes per tal que les pugueu consultar, i fins i tot hi afegirem també la possibilitat que vosaltres mateixos hi publiqueu totes aquelles propostes que considereu oportunes. radiocapital.cat/agenda és la vostra referència també cultural a partir d'avui.
L'agenda cultural de la setmana.
Amb en Pau Ponseti, començant per la Biblioteca Mercè Rodríguez rodoneta de Platja d'Aro, que a les 3 de la tarda, l'Adela Figueres ens ensenyarà els millors trucs per saber utilitzar la nostra màquina de cosir, Pau.
Una vegada més a la Biblioteca Municipal de Platja d'Aro arriben a aquests tallers de manualitats on avui Adela Figueres ens ensenyarà a utilitzar la nostra màquina de cosir. Un taller adreçat a totes aquelles persones que tinguin la seva pròpia màquina de cosir i vulguin adquirir la destresa necessària i mínima per poder-la utilitzar i treure'n un partit, com per exemple poder-se fer els seus propis arranjaments de roba. El taller té un preu de 6 euros i us podeu inscriure enviant un correu electrònic a l'adreça bmr@platjadaro.com.
I per acabar us destaquem una de les activitats que tindrà lloc aquest cap de setmana al Baix Empordà, i avui us destaquem la Farra Brava, que hi tindrà lloc el dissabte a Palafrugell.
L'associació juvenil Birres Braves tornen a portar la festa a Palafrugell i enguany la volen muntar ben grossa amb la primera Farra Brava. En aquesta primera edició ens porten un cartell de luxe i moltíssimes novetats. Una nit amb la música en directe de Zoo, on aterren per primer cop a l'Empordà per presentar el seu nou disc Raval. A més, com ja és tradició i després de gravar el seu Diverdisco, l'orquestra Diversiones serà l'encarregada de posar el toc de festa a la primera Farra Brava i, finalment, en Carlos Selecta serà el millor plat pel fi de festa. Podeu aconseguir la vostra entrada a partir de 10 euros a webbirresbraves.cat o a taquilla el mateix dia de la festa per un preu de 12 euros.
Doncs ja ho sabeu, si voleu conèixer aquesta i altres activitats,
troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
radiocapital.cat/agenda. I avui us ho expliquem, avui, tot això us ho expliquem avui, que és 4 d'abril, el mateix dia... El mateix dia, dèiem, 4 d'abril, en què s'inaugurava el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Marc Clapés.
El Gran Teatre del Liceu es va inaugurar el 4 d'abril de 1847, tot i que la seva història va començar 10 anys abans. Durant els primers 100 anys va ser el teatre d'òpera més gran de tota Europa. Va ser el punt de referència, de confluència i d'expansió de la vida artística, social i política de Barcelona. La façana de la Rambla, que és original del mateix any de la seva fundació, és d'en Miquel Garriga i Roca. La primera reforma es va produir el 1861, mentre que la segona va tenir lloc el 7 d'octubre de 1999, coincidint amb l'incendi que va afectar l'edifici.
Jo ja us aviso ara que si per mi fos us deixaria amb el Barber de Sevilla de Giacomo Rossini, que està sonant de fons per il·lustrar aquesta efemèride. En qualsevol cas l'hem de deixar. S'inaugurava, dèiem, el Teatre del Liceu un 4 d'abril i també, tal dia com avui, es fundava una empresa sota l'ombra, sota el paraigua de Bill Gates i Paul Allen, una empresa que anys més tard donaria llum a aquest so, a veure si el reconeixeu. Estem parlant de la fundació de Microsoft, que es produïa tal dia com avui, un 4 d'abril.
Un 4 d'abril de 1975, la població d'Albuquerque, a l'estat de Nou Mèxic, va fundar-se aquesta coneguda empresa. Vam haver d'esperar fins a 10 anys més tard, fins al 1985, per trobar el primer sistema operatiu, el Windows, conegut com l'1.0, que era un senzill llançador de programes. Més tard va començar el primer programari integral Works, que comptava amb un processador de text i un full de càlcul que competia amb el Lotus o el Word Perfect.
I també, tal dia com avui, aquesta cançó que esteu escoltant, el Western Girls de Pet Shop Boys, conqueria la llista nord-americana.
La cançó, que originalment es va gravar amb la producció de Bobby Orlando, es va editar el 1983, tot i que no va tenir massa èxit. Tres anys més tard se'n va presentar una nova versió que es va convertir en un gran punt de partida per Neil Tennant i Chris Lowe. Formava part del seu treball de debut, Please, i amb el temps s'ha convertit en un dels grans clàssics del pop electrònic.
Western town, a dead-end world, with the Eastern boys and Western girls.
És una de les bandes imprescindibles de la història de la música pop, especialment en aquesta època a cavall entre els 80 i els 90. Western Girls, dels Pet Shop Boys, que arribava a conquerir les llistes americanes un 4 d'abril, tal dia com avui. Estem a punt d'acabar el programa.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I fins a les 9 tenim temps encara per repassar algunes de les notícies que us hem explicat en aquest programa, com per exemple Zeta Figa, portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, que ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital que preveuen presentar un recurs contra les obres a la Pineda d'en Gori en 15 dies o com a màxim en un mes, Dani.
Ho faran perquè creuen que la llicència de la Pineda d'en Gori està mal donada perquè incompleix amb el POUM, segons diuen. Des del col·lectiu s'han posat en contacte amb els responsables polítics del municipi. Això és el que els va respondre l'equip de govern de l'Ajuntament quan els van informar que tenien previst presentar batalla judicial, segons ha explicat Figa.
No els hi fa cap gràcia, però evidentment ells mateixos diuen que estaven en contra del projecte i que no van trobar la manera de solucionar-ho. Per tant, nosaltres també estem en contra del projecte i a veure si trobem la manera de solucionar-ho.
Ha aclarit que si no troben prou motius per interposar un recurs judicial, intentaran minimitzar els danys.
Dani, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
Gràcies per tot. I gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa, entre els quals hi ha Antoni Celles i la Sílvia Pedret, amb els que repassem la resta de notícies.
Condemnen a 2 anys i 1 dia de presó la jove arrestada fa mig any a Palamós per presumpta col·laboració amb el jihadisme. També la fan fora d'Espanya segons l'acord de conformitat amb la Fiscalia.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí licita les obres del pavelló de Torroella. Aquestes instal·lacions municipals s'acabaran en 9 mesos, com ha previst el consistori i el projecte.
Cremen 8 contenidors en una nit a Sant Feliu de Guíxols. Els Mossos investiguen un home de 30 anys i veí del municipi per si té relació amb els fets.
L'escorxador de Palafrugell tanca a partir del 15 d'abril si han de fer obres urgents per complir amb la normativa. L'activitat es trasllada temporalment a l'escorxador de Santa Cristina.
Canalitzen part d'una riera per evitar inundacions en una urbanització de Santa Cristina. És el tram final de la riera Pedralta que passa pel mig de finques de la urbanització Golf Costa Brava.
El Baix Empordà registra un dels nombres més alts d'abandonament de gossos aquest 2017. Tot i això, les adopcions augmenten un 13% a la demarcació de Girona.
Els pressupostos de l'Estat destinen 2 milions d'euros a la remodelació i millora del parador d'Aigua Blava. També preveuen 700.000 euros per frenar la regressió del litoral i per passejos de la Costa Brava.
I abans d'acabar, temps pel temps, Martí.
Ens despertem amb alguns núvols baixos a primera hora d'aquest matí que estaran prop de la costa i que a poc aniran marxant per deixar-nos un dia força assolellat. Bufarà vent de sud-sud-oest amb certa intensitat, deixant-nos la mar alterada, les temperatures entre els 10 i els 21 graus. I els propers dies, dijous, serà un dia força similar al d'avui i seria a finals de setmana que ha d'arribar una perturbació que hem d'anar seguint ben de prop.
Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest informatiu. Recordeu, podeu seguir informats a radiocapital.cat. Tornarem demà a les 8. Que vagi molt bé. Bon dimecres a tothom. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.